L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 17 de maig, destacarem... Tallada la carretera TB3454 entre Amposta i Deltebre per una cavitat localitzada a la base de la calçada. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya demana el vot per a les llistes electorals que es manifesten en contra del cementiri nuclear. L'Ajuntament d'Alcanar ha presentat el tancament econòmic corresponent a l'exercici del 2010. Les tonyineres de l'Ametlla surten a la mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Departament de Territori i Sostenibilitat va tallar el trànsit de la carretera TB3454 entre Amposta i Deltebre després que els tècnics hagin detectat una cavitat en la base de la calçada que s'ha format com a conseqüència d'una fuita en la derivació del canal de l'esquerra de l'Ebre. La incidència va estar localitzada concretament al punt quilomètric 5,6 a uns 5 quilòmetres d'Amposta. La incidència va estar localitzada concretament al punt quilomètric 5,6 a uns 5 quilòmetres d'Amposta. Una màquina retroexcavadora es troba al lloc dels fets excavant per localitzar l'abast de la fuita. Un cop s'analitzi l'abast del desperfecte, el departament establirà els treballs de reparació que es duran a terme. Mentre la via es mantingui tancada, les alternatives recomanades per accedir a Deltebre des d'Amposta són la T340, carretera de l'aldea Deltebre, o la TB3406 i el nou pont sobre l'Ebre entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya demana el vot per a les llistes electorals que es manifesten en contra del cementiri nuclear. A les passades eleccions al Parlament de Catalunya, la coordinadora anticementiri nuclear ja va demanar a tots els partits que fossin conseqüents amb la resolució de rebuig del Parlament de Catalunya i es manifestessin públicament en contra de la ubicació del cementiri nuclear a Catalunya. El govern de l'Estat espanyol encara no ha decidit el municipi que albergarà el cementiri nuclear i Ascó encara n'és un dels candidats. Davant de les eleccions del 22 de maig, fa uns mesos que la coordinadora va anunciar que treballaria per intentar que el màxim nombre de llistes electorals incloguessin la negativa al cementiri nuclear en els seus programes electorals, per tal de fer més evident el rebuig social i polític. Fruit d'aquesta feina, que ja és tot un èxit, la coordinadora no ha detectat cap candidatura a les Terres de l'Ebre que en el seu programa electoral es mostri favorable a la instal·lació del cementiri nuclear a Ascó. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya valora molt positivament aquest fet, ja que demostra el poc suport i l'aïllament total en què es troba sotmès aquest projecte que ja només defensa personalment l'actual alcalde d'Ascó. Sobretot, la coordinadora es felicita perquè cap programa electoral, que és el contracte que subscriu la llista electoral amb els ciutadans que la voten, contempla com a projecte de poble o de territori la instal·lació d'un cementiri nuclear. D'altra banda, la coordinadora anticementiri nuclear ha vist que almenys en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat hi ha candidatures que inclouen en el seu programa electoral el rebuig al cementiri nuclear a Ascó.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Alcanar ha presentat el tancament econòmic corresponent a l'exercici 2010, un tancament que presenta més de 3 milions d'euros de superàvit i deixa un romanent a tresoreria de quasi 7 milions d'euros. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui de qüestions econòmiques. Si ara fa uns dies s'aprovava el pressupost municipal per a l'exercici del 2011 a través d'una sessió plenària extraordinària que se celebrava a principis d'este mes de maig, avui hem de parlar també del tancament de l'exercici del 2010, un tancament que el nostre ajuntament ha donat un superàvit de més de 3 milions d'euros. Ho explicava als nostres micròfons l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. Escoltem.
Bé, aquesta setmana passada, des d'intervenció, ja han fet el tancament de l'exercici 2010 i ha donat un resultat pressupostari d'un superàvit de algo més de 3.100.000 euros. És a dir, que han hagut un superàvit, no? Un excedent de 3.100.000 euros. No? I després d'ajustat, doncs queda algo superior a 3.300.000 euros de resultats positius. Això vol dir que sí, el resultat positiu acumulat, és a dir, els estalvis o la caixa que en aquests moments té l'Ajuntament, rosaria els 7 milions d'euros, concretament 6.921.000. Això vol dir que este remanent, aquest estalvi que ara mai en la vida l'havia hagut, és a dir, que tanquem aquest període deixant la caixa doncs, més plena que la que l'havíem trobat. Això, doncs, bueno, òbviament, implica que ha hagut una gestió acurada i després s'ha fet en un context d'un esforç inversor important. No s'ha fet, dius, no és que hi ha diners a la caixa perquè no es fan res, sinó que hi ha diners a la caixa però que al carrer s'ha fet moltíssimes coses, la qual també és un indicador de que s'han fet moltes coses però que també s'han sabut trobar les fonts de finançament adequades, no? S'han sabut trobar aquelles línies de subvencions adequades.
L'alcalde d'Alcanar, tal com acabeu d'escoltar, mostrava la seva satisfacció per tancar aquest exercici amb un romanent de tresoreria, concretament de 6.921.735 euros.
Les tonyineres surten a la mar, tot i que enguany s'ha reduït un 4,5. La quota total de pesca de la tonyina roja s'ha permès la compra de quota, fet que permetrà compensar la retallada. Durant prop d'un mes, les 6 embarcacions de l'Ametlla de Mar pescaran aquest apreciat túnit pel Mediterrani. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Les 6 embarcacions tonyineres de l'Ametlla de Mar, que porten una mitjana de 14 pescadors, van sortir aquesta mitjanit a la mar. Aquests darrers dies, els tonyinaires van aprofitar per a condicionar les embarcacions tant pel que fa a maquinària, xarxes, neteja com a queviures per emprendre aquest mes de pesca que tenem per davant. I és que els tonyinaires podran pescar la quota establerta fins al 14 de juny com a data límit. Enguany, la temporada es presenta amb bones perspectives. Segons Pere Vicent Balfegó, president del grup Balfegó i patró de l'embarcació Tio Gel, ja que els plans de recuperació de l'estoc comencen a donar fruit. Escoltem Pere Vicent Balfegó.
Comença la campanya de pesca d'enguany, del 2011. Bé, la campanya de data límit tenim fins al 14 de juny, a la nit. I bé, si les condicions climatològiques acompanyen, doncs estem molt encoratjats perquè gràcies al pla de recuperació doncs, les notícies de les pesqueres d'Almadrava i d'avistaments de tonyina són molt bons. I bé, estem molt encoratjats que sabem que si acompanya el temps i tot funciona com ha de funcionar, doncs la campanya podem pescar la quota que tenim assignada.
La campanya del 2011 es veu afectada per una nova retallada de la quota, tot i que enguany s'ha reduït un 4,5% la quota total de pesca de la tonyina roja, s'ha permès la compra de quota. D'aquesta manera, per exemple, les 2 embarcacions del grup Balfegó, més 2 embarcacions més de tonyinaires de l'Ametlla i una francesa, s'han associat i podran pescar fins a 600 tones aquest any.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va adjudicar el projecte museològic del Museu del Mar, el primer museu públic del municipi, que se situa a l'edifici de les Casotes i que, entre d'altres aspectes, abordarà la història de la navegació a la mar de l'Ebre des de l'època dels romans fins a l'actualitat. Les obres d'execució del projecte museològic consten de dues parts: el projecte de fusteria, amb vitrines, armaris i plafons, que s'ha adjudicat a l'empresa Grups Exposicions i Museografia per un import de 170.150 euros, i el projecte audiovisual de pantalles i ordinadors, adjudicat a l'empresa Electromecànica Soler per 146.594 euros més. Un total de 15 empreses es van presentar al concurs i l'obra té un termini d'execució de 2 mesos. Paral·lelament, el Museu del Montsià s'ha encarregat d'elaborar el projecte museogràfic. Segons va manifestar ahir l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, estan a la recta final de les obres i va precisar que si els terminis es compleixen, el museu es podrà obrir aquest estiu. Queda pendent la urbanització de l'exterior de l'edifici. Abans del canvi de govern, l'Ajuntament de la Ràpita va signar un conveni amb el Departament d'Arquitectura i Habitatge per finançar aquestes obres, pressupostades en 420.000 euros. Alonso espera que l'actuació no quedi afectada per les retallades.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Investigadors de l'organització ecologista SEO BirdLife van instal·lar transmissors de GPS a 60 exemplars de gavina corsa capturats a la Punta de la Banya, al Delta de l'Ebre, on hi ha la colònia més important del món d'aquests ocells marins. L'actuació s'emmarca dins del projecte Life més Indemares, que pretén fer propostes de gestió de l'hàbitat marí per preservar les espècies en perill d'extinció. La instal·lació d'aparells de GPS a les gavines permetrà conèixer de manera detallada els moviments d'aquests aus, sobretot en l'àmbit marí. Pep Arcros, coordinador del projecte, explicava que sabran molt exactament quines són les zones marines que més freqüenten i la seva interacció amb la flota pesquera que opera a la zona. Els transmissors estan programats per donar dades cada 5 minuts durant 2 setmanes, coincidint amb l'època reproductora, i els han instal·lat a les aus amb una mena d'arnès a l'esquena.
Serveis informatius de Mute.
El poeta tortosí Albert Roig va rebre ahir al vespre al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona el Premi dels Jocs Florals 2011. L'obra La Tempesta, on Roig reflexiona al voltant de la mort, la vida i la poesia, es va imposar entre els 89 llibres de poemes presentats, dels quals el jurat en va destacar l'alt nivell qualitatiu. És un guardó dotat amb 10.000 euros, la flor natural i la publicació del recull de poemes a la col·lecció de poesia d'Edicions 62. El lliurament es va celebrar en el marc del Festival de Barcelona de Poesia, tal com va explicar el delegat de Cultura de l'Ajuntament, Jordi Martí, per mesclar la modernitat i la recuperació de la tradició que implica aquest certamen literari. Finalment, el text guanyador va ser el d'Albert Roig, un poemari titulat La Tempesta, que, tal i com va explicar la presidenta del jurat, Vineyat Panyella, reflexiona sobre l'amor, la vida i la poesia en general en una obra estructurada en 5 parts que obre un camí circular, però ascendent.
Estructurada en 5 parts, La Tempesta és una reflexió sobre la vida, la mort i la poesia que l'autor es complau en teixir i desteixir en un circumloqui de llarg i ambiciós abast. Poemes de vers lliure, prosa poètica, traduccions i versions originals són els estratagemes formals de què se serveix per a la construcció d'una obra que amalgama poesia i poètica, la mirada cap enrere, refosa sempre amb la mirada del present.
Albert Roig, nascut a Tortosa l'any 1959, és un poeta, traductor i professor de l'Institut de Teatre de Barcelona. Ha escrit poesia i també assaig. Roig, però, no només s'ha dedicat a l'escriptura, sinó que també ha col·laborat amb alguns artistes com Carles Santos, amb qui va elaborar la cantata Flor d'Escarabat, o amb Krisha Montu i Marc Egea, amb qui va tirar endavant Salvatge al cor.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy train's run over you.
L'informatiu de Muter.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Muter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Muter.